Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit desavancem en titulars algunes de les informacions que ampliarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que avui obrim parlant que la Peri de Balaguer ha convocat el veïnat del Centre Històric en una reunió aquest dijous a les 8 del vespre a sala d'actes de la Casa de la Peri de Balaguer amb l'objectiu de recollir les opinions, propostes i inquietuds per iniciar un procés de millora integral del barri en el marc de la Llei de Barris. D'altra banda, a nivell de comarca, destacarem que els agents rurals intervenen a la Noguera amb més de 2.500 objectes d'interès històric i arqueològic a dos arqueofortius. I l'empresa lleidatana Ales Energia compra els actius de la distribuïdora elèctrica del Montsec. Amb aquesta operació es podrien beneficiar els 1.300 abonats de diferents pobles de la Noguera que des de fa temps pateixen problemes amb el servei de subministrament elèctric. A banda d'aquestes qüestions, també en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars. També destacarem a l'informatiu que el Parlament aprova l'Estatut de Municipis Rurals que beneficiarà 608 pobles amb l'objectiu de revertir el despoblament. D'altra banda, neix la Lliga del Porc i la Forquilla amb l'objectiu de reivindicar els esmorzars. La proposta comptarà amb activitats a cada demarcació i també es vol donar valor als productes de carn de porc. Us avançarem que Tiurana organitza el 5è Festival Astronòmic Starlight i el 16è Festival de Contes. El Festival Astronòmic tindrà lloc entre els dies 4 i 10 d'agost, mentre que el Festival de Contes se celebrarà el 23 i 24 d'agost. I Penellès estrena l'Artapa, una proposta que fusiona art mural, gastronomia i música en una sola nit d'estiu. L'activitat tindrà lloc el divendres dia 26 de juliol, amb una visita guiada, tapes de proximitat i concerts a la plaça Major. Pel que fa al capítol d'agenda, us avançarem que aquest dissabte tindrà lloc la 14a trobada d'acordonistes Ciutat de Balaguer. I a comarca, la música més íntima del Zona Pons ressonarà sota la volta gòtica de Santa Maria de Pons, amb la música de l'avionsolista Mariona Camats. Serà aquest divendres i dissabte. I torna la màgia del Festival Entre Rius, aquest divendres a la Copa d'Aigua de Térmens, amb un nou concert a càrrec de Clara Gispert i Soc un Bohèmio. També parlarem que Israel Campos, del Club Escacs Balaguer, ha estat nou campió provincial d'escacs Llampec. La Paeria de Balaguer ha convocat una reunió veïnal adreçada a les veïnes i veïns del centre històric que té lloc aquest dijous a les 8 del vespre a sala d'actes de la Casa de la Paeria. L'objectiu de la trobada és recollir propostes, opinions i inquietuds per iniciar un procés de millora integral del barri en el marc de la Llei de Barris. Aquest programa suposa una oportunitat destacada per dur a terme una transformació del centre històric des d'una perspectiva global, sostenible i centrada en les persones. Les actuacions previstes contemplen la millora dels espais públics i del patrimoni urbà, així com la promoció de l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. També es preveu incidir de manera especial en la cohesió social, la dinamització comunitària i l'augment de la qualitat de vida del conjunt del veïnat. Escoltem les paraules de la Pera en cap de Balaguer, Lorena González.
Doncs avui hem fet una convocatòria a tots els veïns i veïnes del centre històric per a que puguin, primer, els puguem explicar tot el tema de la Llei de Barris, saber d'on venim i què és el que s'ha estat fent fins ara i per què, no? Si fem aquesta crida que vinguin i a participar d'això, llavors els explicarem doncs, qüestions des de l'anterior Llei de Barris perquè sapiguem d'on venim fins a tot el... l'acumulació, diguéssim, de serveis o de convocatòries que fan des de la Generalitat i que des de Balaguer ens sumem, com pot ser els treballs als barris, els treballs i formació i doncs, aquest tipus de línies per intentar revertir la situació de vulnerabilitat dels nostres barris i viles, del centre històric en el nostre cas. No? Llavors, el que farem és això, presentar també aquesta comissió tècnica que ha estat treballant setmanalment, que està treballant setmanalment amb el pla de barris, i sobretot explicar-los això, no? Potser també tindran una mena de plànol o de documentació que podran on podran aportar informació o ens podran el que estem ara fent és també mirar una mica la diagnosi, no? De veure pros, contres, necessitats, amenaces i demés, seria com fer el DAFO i també volem que siguin partícips d'això, no? Per tant, també recollirem aquesta informació que ens vulguin donar en aquesta sessió. I també doncs, se podrà incorporar en el mateix projecte, en el mateix pla.
Des de la Paeria es remarca la importància de la participació ciutadana des del primer moment, per tal que les actuacions que es duguin a terme responguin realment a les necessitats del barri. En aquest sentit, es convida totes les persones residents al centre històric a participar activament en la reunió i contribuir a la definició de les prioritats i accions del projecte. També Lorena González ha avançat que el proper dimecres es farà una marxa exploratòria pel centre històric.
També està previst de cara a la setmana que ve i relacionat també amb els veïns del centre històric una marxa exploratòria que és dimecres a 8:45 del vespre, una marxa exploratòria per tots els centres, els carrers del centre històric on tothom podrà portar inclús un plànol i podrà anar identificant punts, diguéssim, de millora o projectes que creu que li facin falta, no? També amb aquesta intenció de acumular aquesta informació i evidentment no pot ser d'altra manera que els veïns, els que hi viuen, els que es troben el dia a dia, ens puguin dir i explicar què és el que ells es troben, no? Llavors aquesta és una manera també de fer-los partícips, que és una de les coses que demana precisament la llei de barris en aquesta ocasió, una cosa que no s'havia demanat en els pla de barris anteriors, i el que sí que volem és que tothom pugui dir la seva, que puguem tenir en compte l'opinió de la gent i, com no, dels que viuen al centre històric. Això és fonamental.
Amb aquesta convocatòria, la Paeria vol posar les bases d'un projecte col·lectiu i compartit per dissenyar el futur del centre històric de Balaguer amb la implicació directa de la seva ciutadania. Els agents rurals han denunciat dues persones integrants d'un grup criminal dedicat a la venda il·legal d'objectes d'interès arqueològic quan estaven prospectant amb detectors de metalls en una zona al terme municipal de Castelló de Farfanya. En l'actuació, els agents van intervenir 1.552 objectes metàl·lics d'interès històric i arqueològic, entre els quals 943 monedes de diverses èpoques. També van confiscar dos detectors de metalls i eines auxiliars com una aixada i un pic. Posteriorment, en el marc de la mateixa actuació, es van escorcollar dos domicilis a Balaguer, on es van trobar uns 1.300 objectes més, la majoria monedes, així com tres detectors de metalls addicionals i eines per a la neteja i manipulació de les peces.
Part del material intervingut pels agents rurals estava destinat a la venda a través d'un conegut portal de compravenda en línia. Aquesta actuació ha comptat amb un operatiu conjunt d'efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme, de la Unitat Central de Patrimoni Cultural i del Grup Especial de Col·laboració amb l'Administració de Justícia del Cos d'Agents Rurals i el suport d'efectius dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial de Balaguer. La de la Noguera és una de les 40 actuacions que els agents rurals han dut a terme durant els primers 6 mesos de l'any contra l'ús il·lícit de detectors de metalls al medi natural. Aquesta xifra suposa un increment significatiu d'aquesta pràctica, que és il·legal, perquè posa en risc el patrimoni cultural català, ja que durant tot l'any passat les inspeccions per aquesta causa van ser prop de 30. Agents rurals han alertat en els darrers anys sobre la consolidació de l'ús de detectors de metalls al medi natural i estimen que aquest 2025 serà l'any amb més actuacions contra aquesta pràctica de la darrera dècada. Segons les dades d'enguany, el territori més afectat per aquesta pràctica són les comarques de Girona, que concentren el 30% de les actuacions, seguides de les comarques de Tarragona, 24,3%, Lleida, 21,6% i Barcelona, 20%. Ara al Pirineu s'ha registrat el 2,7% restant, mentre que a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre no s'han detectat casos fins ara. Els detectors de metalls continuen sent una eina habitual entre els anomenats arqueofortius, persones que cerquen restes arqueològiques amb finalitats lucratives. Des del Cos d'Agents Rurals remarquen que la recerca de restes arqueològiques o d'interès històric amb aquests aparells no està permesa i el seu ús es limita a professionals de l'arqueologia.
També a comarca destaquem que, segons publica aquest dijous el diari Segre, la firma lleidatana Atlas Energia ha tancat aquesta setmana la compra dels actius de la distribuïdora elèctrica del Montsec, una operació que resoldria els problemes que arrosseguen uns 1.300 abonats de diversos municipis de la Noguera, que durant anys pateixen problemes amb el servei d'actual distribuïdora. La compra es farà efectiva una vegada ho autoritzi la Direcció General de l'Energia de la Generalitat. Néstor Gutiérrez, CEO d'Atlas Energia, en declaracions al diari Segre, va explicar que la prioritat és invertir en la xarxa de distribució, amb la idea de portar a terme millores per valor de 300.000 euros anuals durant els pròxims 10 anys. Canviaran els 1.300 comptadors de tots els clients abans que acabi l'any, en la mesura del possible. La qual cosa garantiria un subministrament fiable i transparent. Recordem que un dels motius principals de les queixes i problemes ha estat l'ús de comptadors obsolets, amb lectures incorrectes i de falta de discriminació horària en els consums. Atlas Energia també demanarà a l'Endesa millores en la seva xarxa de distribució en alta, a fi d'adaptar la potència de les infraestructures a la zona. Elèctrica de Montsec opera als municipis d'Age, Camarasa, Os de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya i acumula una llarga llista de sancions per incompliments reiterats de la normativa del sector, principalment per deficiències tècniques greus a la seva xarxa de baixa tensió, en cooperen també altres comercialitzadores. Les inspeccions han posat de manifest problemes de seguretat i fiabilitat en el servei, així com anomalies administratives que s'han traduït en duplicats dels rebuts, arribant en alguns casos a superar 11.000 euros per 2 mesos de consum. L'alcaldessa d'Age, Mireia Burgués, va assegurar a Segre que han rebut amb gran alegria la notícia d'Atlas Energia, ja que, com a ajuntament, l'estat actual de la xarxa els preocupa, arribant a témer per algun accident i fins i tot incendis provocats per curtcircuits. El Parlament ha aprovat aquest dimecres l'Estatut de Municipis Rurals. Es preveu que el nou marc legal beneficiarà 608 municipis de menys de 2.000 habitants, 12 més dels que preveia inicialment el projecte de llei. Es tracta d'una norma que té l'objectiu de revertir el desplegament rural, garantir l'arrelament de les persones i afavorir el reequilibri territorial. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talar, i el vicepresident Agustí Jiménez han assistit al Parlament de Catalunya. Ambdós representants de la Diputació han estat presents durant el debat i la votació, juntament amb alcaldes i alcaldesses de municipis de la demarcació, per donar suport a aquesta nova eina legal que reconeix la singularitat i les necessitats específiques dels municipis rurals de Catalunya.
En aquest sentit, Talar ha afirmat que es tracta d'un pas històric per a la majoria dels municipis de la demarcació de Lleida. Avui es reconeix la realitat de la majoria dels municipis de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. El món rural no pot ser tractat amb les mateixes regulacions i normatives que les grans ciutats. Segons explica Talarn, aquest estatut serà l'eina que garantirà l'equitat i els serveis de qualitat als municipis petits de Catalunya, i des de la Diputació de Lleida seguirem treballant per al territori, amb el ferm compromís de no deixar cap municipi enrere. Per la seva banda, el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, ha destacat que des de les institucions hem de saber escoltar i adaptar-nos a les realitats diverses del país. Aquesta llei dona cobertura a una reivindicació llargament defensada des de les comarques de Lleida, que tots els municipis, també els més petits, disposin dels recursos i ofereixin oportunitats de futur. L'Estatut dels Municipis Rurals reconeix oficialment les especificitats dels municipis de menys de 2.000 habitants i estableix mecanismes de suport tècnic i econòmic per assegurar que puguin garantir serveis públics bàsics, independentment de la seva grandària o localització. Amb aquesta normativa, Catalunya fa un pas endavant en el reconeixement institucional i el reforç dels drets dels municipis rurals, contribuint a l'equilibri territorial i a la lluita contra el despoblament. Actualment, a Catalunya, el 75% de la població es concentra en zones urbanes, mentre que el 25% restant viu en nuclis rurals. Del total de 947 municipis que hi ha a Catalunya, se'n podran beneficiar 608 municipis. Entre la bateria de mesures destaca la creació d'un sistema de finançament propi que estableix un fons específic de municipis rurals de caràcter incondicionat que anirà lligat a la llei de pressupostos. I també s'estableix una línia específica d'inversions per als municipis rurals perquè facin front a la regressió demogràfica i a l'envelliment de la població. L'Estatut de Municipis Rurals promou l'aplicació d'incentius fiscals per afavorir la compra i la rehabilitació d'habitatges i la reducció de la càrrega burocràtica dels ajuntaments, que serà possible gràcies a la creació d'un portal únic a la seu electrònica de l'administració, que integrarà tots els tràmits, serveis i informacions que afecten aquest tipus d'ajuntaments.
D'altra banda, en un àmbit més agrari, el grup de sanejament porcí de Lleida impulsa amb la consultora enogastronòmica Como Pomona i dins del programa Catalunya Regió Mundial de Gastronomia la primera lliga del porc i la forquilla. Es planteja com una saborosa competició a manera de campionat d'esmorzars de forquilla que es desenvoluparà entre els mesos d'agost i setembre, amb 4 semifinals, un a cada demarcació i una final catalana. En totes les rondes, els participants presentaran els seus plats davant el jurat mentre el públic gaudeix d'un esmorzar popular de forquilla. L'impulsor Rafa Jimena ha explicat que l'objectiu és promocionar aquest àpat tradicional com a patrimoni gastronòmic, alhora que es potencia el sector de la carn de porc.
Jimena ha explicat que la lliga serà una competició simpàtica. A cada demarcació hi haurà un grup de restaurants que presentaran els seus plats a un jurat. Estaran relacionats amb la cultura gastronòmica de cada territori. Així, a Torrelameu, a la Noguera, es faran unes galtes de porc estofades amb patates. A l'Espluga de Francolí, on coincidirà amb la festa de la Verema, es farà un blanc i negre amb allioli. A la Garriga es farà un esmorzar amb la botifarra de la Garriga, amb mongeta del ganxet, i a Santa Coloma de Farners es farà un mar i muntanya de mandonguilles amb sèpia. La final es farà a Lleida, en el marc de la Fira de Sant Miquel, el 28 de setembre, on es farà una cassoleta de porc amb costella, llonganissa i caragols, segons ha explicat Rafa Jimena.
La final serà a Lleida, serà en el marc de la Fira de Sant Miquel, i serà el dia 28 de setembre, on també gaudirem d'una cassoleta de porc a base de botifarra negra, de llonganissa, de costella, de caragols, i la gent, doncs, haurem seleccionat els tres millors de cada una de les semifinals provincials per poder participar en aquesta final catalana, que esperem que sigui de molta festa, de molta gresca, i que en definitiva sigui una reivindicació triple, no?, del porcí, de la tradició catalana d'esmorzar i de tots els establiments que la mantenen viva.
De moment, hi ha una desena de restaurants apuntats a la Lliga i l'objectiu amb què treballa l'organització és que n'hi hagi uns 12 per cada demarcació. En cas que aquesta xifra se superi, caldrà fer una selecció. El jurat de cada prova estarà format per experts i divulgadors, entre els quals figuren el periodista Albert Molins, autor del llibre Esmorzar de Forquilla, el creador de contingut Jonathan Nuevo de esmorzarsdeforquilla.cat, la sommelier Marta Cot i el periodista i sommelier Rafa Jimena, també director de la Lliga. La Lliga compta amb el patrocini de Bonària i Gust de Lleida de la Diputació de Lleida, així com la col·laboració dels ajuntaments de Lleida, la Garriga, l'Espluga de Francolí, Santa Coloma de Farners i Torrelameu, que acolliran les diferents competicions classificatòries i la final.
I també dins de l'àmbit agrari destaquem que els agricultors tornen a manifestar-se a Brussel·les. El sector rebutja la fusió dels fons de cohesió amb el pressupost agrícola i amenaça amb noves mobilitzacions a Espanya. Diuen que Von der Leyen passarà a la història com l'enterradora de la PAC. El sector s'ha manifestat aquest dimecres davant les institucions europees a la capital belga, coincidint amb el dia que la Comissió Europea fa públic la seva proposta pel pròxim marc financer plurianual, que serà el pressupost de la Unió Europea pels períodes 2028-2034. La proposta de la Comissió Europea per al nou pressupost de la Unió Europea, presentat aquest dimecres, redueix les ajudes mínimes de la política agrària comuna a la PAC i multiplica per 5 la inversió en defensa. Segons els primers plantejaments de Brussel·les, els recursos destinats a la PAC per al període 2028-2034 seran, com a mínim, de 300.000 milions d'euros, una xifra inferior als prop de 380.000 milions d'euros que es contemplaven en els comptes actualment vigents. Per contra, l'executiu comunitari multiplica per 5 la inversió en defensa i planteja una modificació de l'estructura del fons de suport a les regions desafiant les demandes dels territoris i apostant per una gestió més centralitzada d'aquests recursos. La situació és preocupant perquè la proposta canvia totalment el que és de l'actual política agrària comuna i renacionalitza els fons europeus cap als mateixos estats, que seran els que decidiran quines polítiques agràries volen prioritzar en el país, i això canvia l'estructura del que coneixem com a PAC, ha lamentat en declaracions als mitjans Jaume Bernís, membre de l'executiva de COAC.
Para poder cumplir con las diferentes normativas europeas de exigencias medioambientales, sanitarias, de seguridad alimentaria, de bienestar animal, ¿dónde vamos a encontrar el presupuesto para poder cumplir con las exigencias que se nos marcan desde la Unión Europea? Nos preocupa, porque los propios agricultores y agricultoras estamos dispuestos a poder compartir y ejecutar las propias exigencias europeas. Pero si no hay las herramientas ni un presupuesto adecuado para poder cumplir con ellas, es muy difícil que el sector agrario español pueda cumplir con lo que se nos marca desde aquí de la Unión Europea.
En la mateixa línia, el president de SAJA, Pedro Barato, ha avisat que la intenció de Von der Leyen és acabar amb la PAC. Sense la PAC, Europa per nosaltres no té sentit, ha lamentat.
La verdad es que pintan bastos. Pintan bastos desde el punto de vista que la señora Von der Leyen quiere acabar con la política agrícola común. Puede que pase a la historia por ser la enterradora de la política agrícola común. Sin política agrícola común, Europa no, para nosotros, no tiene sentido. Europa siempre ha sido una política que nosotros hemos defendido. A Europa se le puede criticar, pero a Europa no se le puede cuestionar. Y hoy, desde el campo europeo, se está cuestionando las decisiones que se están adoptando.
La proposta de Von der Leyen també genera reticències dins del Parlament Europeu, que en diverses ocasions ja s'ha mostrat en contra de retallar el pressupost i reformar els fons de cohesió i la PAC. I afegim finalment en aquest bloc que UGT Terres de Lleida i Comissions Obreres Lleida han convocat aquest dimecres una concentració davant la seu de Coell per denunciar el bloqueig sistemàtic de les patronals en la negociació col·lectiva, així com per reclamar l'aplicació efectiva de la reducció de la jornada laboral de 37 hores i mitja setmanals. Els sindicats alerten que més d'un milió de persones a Catalunya continuen sense conveni col·lectiu per al 2025, afectades per una estratègia coordinada per les patronals per dilatar les negociacions. A Lleida la situació també és crítica, amb convenis sectorials encallats i una negativa persistent de la part empresarial a avançar en millores laborals. Encentem el bloc cultural de l'informatiu fem parlant que el diputat Fermí Masot i el tècnic de Serveis, Comunicació i Promoció Turística de Tiurana, Lluís Isanta, han presentat aquest dimecres el 5è Festival Astronòmic Starlight Tiurana, que se celebrarà entre els dies 4 i 10 d'agost, i també el 7è Festival de Contes de Tiurana, previst pels dies 23 i 24 d'agost.
Les activitats, que aquest any comptaran amb un dia més, començaran el dilluns 4 d'agost a les 10 de la nit, amb Cinema Sota les Estrelles, amb la projecció de la pel·lícula Asteroid City, al mirador de la façana de l'església de Sant Pere, i finalitzaran el diumenge 10 d'agost amb la xerrada El meravellós món de l'univers, a càrrec de la companyia Aquinis, que tindrà lloc a l'oficina de turisme. Entremig, la programació s'omplirà amb activitats tan diverses com ioga, curs d'orientació nocturna, visites guiades, xerrades, conferències, caminada sota les estrelles, observació del cel nocturn en telescopi, tallers de fotografia o el concurs Tu ets l'estrella, que es perllongarà tots els dies i premiarà aquells que més activitats segellin en una targeta que se'ls lliurarà a l'arribada. El diputat Fermí Masot ha destacat que Tiurana és un exemple clar de com un municipi petit pot generar activitats amb una gran capacitat d'atracció, tant per la seva ciutadania com per a visitants de fora.
Tiurana és un exemple clar de com un municipi petit pot generar activitats amb una gran capacitat d'atracció, tant per la seva ciutadania com per als visitants de fora. Des de la Diputació de Lleida continuarem recolzant aquest tipus d'iniciatives que donen vida als pobles, que atrauen visitants i que projecten al món la riquesa del nostre territori.
Per la seva banda, Lluís Isanta ha destacat com a novetat que aquest any recuperen l'activitat de caminada i observació nocturna a l'ermita de Sant Armengol.
I recuperem una activitat com a novetat que al fer aquest, l'observació astronòmica que tenim que vam inaugurar l'any passat, vam deixar d'anar a l'ermita de Sant Ermengol, on fèiem una caminada nocturna, i l'observació nocturna allà. I aquest any l'han recuperat, per tant, per primera vegada tindrem dues observacions nocturnes, una dijous i l'altra el dissabte.
Pel que fa al 7è Festival de Contes, les activitats començaran el dia 23 d'agost a les 6 de la tarda, amb la presentació de l'espectacle La veritable història del rei que tenia el nas vermell, de la companyia de Titeies l'Invisible, i finalitzarà el diumenge 24 d'agost amb l'espectacle Palla, Fusta, Pedra, de Galoit Teatre. Les representacions teatrals de contacontes es complementen amb parades artesanals i de llibres i de contes, exposicions, tallers i presentacions literàries. Totes les activitats són gratuïtes, tot i que algunes requereixen inscripció prèvia i tenen aforaments limitats. Per a més informació, es pot consultar el web tiurana.cat.
D'altra banda, també us avancem que l'Ajuntament de Penelles suma aquest estiu una nova proposta al calendari d'activitats vinculades a la promoció turística del municipi. Es tracta de l'Artapa Visit Penelles, una iniciativa que convida a viure una nit diferent al cor del poble, combinant gastronomia, art urbà i música en directe. L'activitat se celebrarà el divendres dia 26 de juliol i s'emmarca dins del Pla de Promoció Turística de Penelles, finançat pel Patronat de Turisme de Diputació de Lleida, a l'objectiu de dinamitzar i donar visibilitat als establiments locals. La proposta arrencarà a la tarda amb una visita guiada gratuïta oberta a tothom que recorrerà la Sala B, l'església parroquial i alguns dels murals més emblemàtics del poble, convertint-se així en una oportunitat per redescobrir Penelles des de la mirada artística i patrimonial. Seguidament, la plaça Major es transformarà en un escenari de sabors i sensacions, amb espais plens de llumetes i estètica estiuenca per acollir els 6 establiments participants, que serviran un total de 5 tapes per persona a través d'un tiquet degustació de 15 euros. Per tant, al llarg de la nit es podran consumir totes les tapes repartides entre els estants de cada establiment. Cal destacar que els tiquets es poden adquirir anticipadament al punt d'informació de Penelles o en línia al portal Entràpolis. A més, la vetllada estarà amenitzada amb música en directe des del mateix escenari de la plaça, amb Hauban, que obrirà la nit amb un repertori fresc i vital, mentre que al final de la festa anirà a càrrec de Marina Caselles. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Penelles continua apostant per generar sinergies entre cultura, gastronomia i territori, així com per afavorir la participació ciutadana i la promoció del comerç local. Torna la màgia del Festival Entre Rius aquest divendres a la Copa d'Aigua de Térmens amb el segon dia de concerts a càrrec de Clara Gispert i Socom Bohemio. Aquesta quarta edició del Festival Entre Rius, un cicle de 4 concerts que transcorren aquest any en 2 dies, el passat divendres, dia 11, i aquest divendres, dia 18 de juliol. L'ambient natural i la fórmula de taquilla inversa segueixen com a senyals d'identitat d'aquesta proposta única, que aposta per les veus emergents i el format de proximitat.
De sobte res mai no existeix.
Els primers concerts van tenir lloc el passat divendres 11 de juliol a càrrec de Gerard Aledo i Guillem Ramisa, i aquest divendres dia 18 seguiran a les 8 de la tarda amb l'actuació de Clara Gispert, que presentarà el seu àlbum La Petita Mort. Barrejant ritmes R&B, toc de soul i melodies evocadores, la cantautora barcelonina s'ha fet un lloc en l'escena contemporània. Fruit d'un procés de profunda crisi personal, el disc és el testimoni d'un viatge on cada cançó representa una fita de superació i acceptació. L'esforç i el dolor esdevenen adversaris ineludibles en un camí d'aprenentatge continu, on cada batalla guanyada és alhora una pèrdua, una cicatriu, una petita mort. Quart, Sucum Bohemio, liderat per Artur Viñas, prendrà el relleu amb el seu pop d'autointrospectiu i melancòlic. Després de conquistar el públic amb l'àlbum Contes de les Quatre Estacions, aquesta formació catalana aposta per un so més grupal i refinat, que combina influències de Manel, Mac de Marco o Bon Iver. El seu primer EP, Cotxe, Casa, Agost, Tu i Jo, de l'any 2023, ha consolidat aquesta evolució, mostrant melodies íntimes i una gran capacitat de comunicació emocional. El festival Entre Rius està organitzat per l'Ajuntament de Térmens i la direcció musical va a càrrec de Màxim Solanes, en col·laboració del grup Voltes. Les places són limitades i l'accés es fa per inscripció prèvia a entreriutermens@gmail.com o trucant al 973-180-010.
I continuem parlant de música perquè el festival Zona Pons continua apostant pel patrimoni viu amb una proposta d'alta sensibilitat artística en un dels espais més desconeguts i evocadors del municipi, l'Església de Santa Maria. Així que divendres i dissabte, la violoncel·lista Mariona Camats oferirà quatre passes de petit format, amb aforament molt limitat, sota la teulada de Santa Maria de Pons, que permetran al públic gaudir d'una experiència única i immersiva. Amb interpretació d'obres de Pau Casals, Elisenda Fàbregas i Bach, entre d'altres, Camats reivindica el so càlid i la profunditat emocional del seu instrument mitjançant el violoncel, una peça construïda artesanalment pel reconegut luthier barceloní David Beguer, que posa en valor el procés de creació d'un instrument de corda. A més, el concert inclou una copa de vi del mil·lenari de Sant Pere al final de cada sessió. L'actuació en qüestió s'emmarca dins del cicle d'activitats del nou festival Zona Pons, promogut per l'Ajuntament de Pons amb l'objectiu de donar continuïtat a la tasca iniciada el 2024, arran de la celebració del mil·lenari de Sant Pere. La venda d'entrades es du a terme presencialment al Patronat Municipal de Pons o via internet a la plataforma Entràpolis. I finalment assenyalem que la plaça del Pou de Balaguer acollirà el dissabte 19 de juliol a partir de 6:45 de la tarda la 14a trobada d'acordions Ciutat de Balaguer, una trobada on es podrà escoltar un estiu més la música dels acordonistes en directe i descobrir més sobre aquest instrument amb la participació de 15 músics vinguts de diferents punts de Catalunya i Aragó. La 14a trobada d'acordonistes Ciutat de Balaguer és una activitat gratuïta a la que tothom hi està convidat. L'organitza l'Associació dels Amics de l'Acordió de Balaguer i té per objectiu donar a conèixer aquest instrument, contribuir a que no es perdi i que la gent aprengui a estimar l'acordió. I abans del repàs als titulars dels diaris, un darrer apunt. El passat dissabte, 12 de juliol, es va disputar al Centre Cívic de Pardinyes el Campionat d'Escacs Llampec amb la participació de 50 escaquistes d'arreu de la província. La modalitat Llampec es juga al ritme de 3 minuts més 2 segons d'increment per cada jugada. És el ritme més ràpid de joc en partides federades. L'Israel Campos, jugador del Club Escacs Balaguer, va proclamar campió provincial al guanyar el torneig, aconseguint 10,5 punts en les 11 rondes del campionat, afegint un nou títol per al seu extens palmarès. L'Israel, a part de ser un dels jugadors més actius del club, és també el mestre d'escacs que imparteix les classes a les nenes i nens que formen part de l'escola d'escacs del Club Escacs Balaguer. Destaca també la segona posició aconseguida per Jordi Ferrer, jugador també del primer equip del Club Escacs Balaguer, aconseguint 8,5 punts, i la tercera d'Aleix Martín, del Club Escacs Vallfogona. I arribem a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, abans d'acomiadar-nos, fem un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita.
La portada del diari Segre ve marcada per un titular històric. El Parlament de Catalunya ha aprovat per llei el reconeixement de la singularitat rural. Amb un ampli consens ha donat llum verda a una norma que estableix discriminació positiva en fiscalitat i finançament per a 203 dels 231 municipis lleidatans. Una mesura que afecta més de 130.000 persones i que ha estat molt celebrada per alcaldes i alcaldesses del territori. I en successos destaquen dues notícies, la mort d'un veí de Lleida de 39 anys que va perdre la vida en caure per un barranc mentre feia barranquisme al Pirineu d'Osca, i el rescat de 41 nens lleidatans que es van desorientar en una ruta durant un esplai a Vialler. I pel que fa a altres notícies, el Tribunal Suprem ha confirmat la inhabilitació del polític Josep Ibars i l'empresa Atlas Energia ha comprat Elèctrica del Montsec. Finalment, la portada també inclou referències a la festa de la Verge del Carmen a Lleida, Tàrrega i Cervera, i també al futur del Lleida Club de Futbol, que presenta un concurs de creditors i vol inscriure's a Tercera Ref. La Mañana obre a portada parlant també sobre l'aprovació de l'Estatut de Municipis Rurals, titulant-ho com un pas endavant en la lluita contra el despoblament. L'altre gran titular és sobre el Lleida Club de Futbol, que vincula la seva aposta a Tercera Ref a la resposta de l'afició. Es denuncien abocaments irregulars a la Segarra i es recuperen 2.500 peces arqueològiques robades a la Noguera. Els agents rurals han denunciat un grup criminal de furtius que es dedicava a la venda il·legal d'objectes d'interès arqueològic. I, a més, el diari també fa ressò dels successos de Vialler i la mort del lleidatà a Osca. La portada del Punt Avui d'aquest dijous posa el focus en la pressió social per millorar l'educació. Dues iniciatives legislatives populars reclamen més inversió tant global com a l'etapa de 0 a 3 anys. En política, torna l'atenció pel finançament. Junts acusa el president Illa d'incomplir l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana i l'amenaça en bloquejar-li els comptes. També destaca que el PSC tornaria a guanyar unes eleccions, segons el CEO, i que s'ha obert una investigació a l'exministre Montoro per presumpta corrupció. I a l'esportiu, Lamine Yamal reafirma el seu compromís amb el Barça i lluirà el dorsal 10, alhora que el club no podrà disputar el trofeu Joan Gamper al Camp Nou.
I amb el repàs dels diaris, ara sí, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu, desitjant-vos que acabo de passar un bon dijous.